El món que quedarà després de la pandèmia és encara bastant incert. Quan tot just ens trobem en les fases de desescalada, encara no podem preveure com acabarà transformant les nostres vides. Per això avui ens volem fixar en dos aspectes que es podrien transformar. Ens referim a la possible desaparició dels diners en efectiu, Adam Martín, i dels viatges low cost.
Si anem a pams, durant l'estat d'alarma sempre ha estat permès anar al caixer a treure diners, tot i que l'OMS va desmentir que el coronavirus es propagués per l'ús de bitllets i monedes i que el Banc Central Europeu insistís que la probabilitat de contagi mitjançant els diners físics és molt baixa. Després l'OMS va canviar de criteri i recomanava fer servir la targeta a l'hora de pagar perquè els bitllets i les monedes poden recollir bacteris i virus.
Sigui com sigui, la caiguda de l'ús de l'efectiu ha caigut durant el confinament en alguns espais com els autobusos públics de València, Saragossa, Màlaga o Madrid, on ni tan sols es pot pagar en efectiu.
Ens hem acostumat a oblidar-nos dels bitllets i de les monedes. Aquesta és la primera crisi en la qual donem l'esquena a l'efectiu. Per trobar resposta a aquestes i altres preguntes ens acompanya avui Juan Carlos Gaz, que és professor d'Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat d'Almeria, professor col·laborador de la UOC. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Preguntas, tenemos preguntas porque han cambiado algunas cosas y no sabemos si han cambiado y han venido para quedarse. ¿Realmente durante el coronavirus ha caído el uso de efectivo?
Sí, ha caído bastante, casi un 70% aproximadamente se estima que ha caído el uso de efectivo, y eso se une también al incremento alrededor del 40% en el mes de abril del uso de la tarjeta para pagar, sobre todo en supermercado y en farmacia.
Claramente lo hemos notado en el día a día. Estaríamos hablando, por tanto, de la primera crisis de la historia donde la gente da la espalda al dinero en efectivo, supongo.
Sí, pero porque realmente esta crisis no se parece mucho a las crisis anteriores. Las anteriores eran crisis económicas que tenían un fundamento, un origen económico, incluso bancario, pero bueno, relacionado en cualquier caso con un aspecto financiero, que lo que hacía era que el individuo tuviera una inseguridad en cuanto a mantener su dinero en las entidades bancarias y prefiriese sacarlo y tenerlo en casa o tenerlo con él, ¿no? En este caso, la crisis sanitaria, en principio, los bancos no son culpables de lo que ha sucedido y por
en
tanto
principio.
En principio he dicho,
no se puede descartar
no descartamos nada cuando hablamos de bancos.
Sí, y entonces claro, la gente no asocia evidentemente la crisis actual con un problema monetario, con un problema de liquidez, y por tanto no se ha visto perjudicado en este caso el efectivo como en crisis anteriores.
Aquí la pregunta, hay dos preguntas. Una, ¿esta idea o esta situación viene para quedarse? Y la otra es, ¿qué problema tendría que haber en el mundo si no hubiera dinero en metálico? ¿Tendría que haber algún problema? ¿Supone algún problema eso?
Hombre, supone muchísimos problemas. Hay muchos problemas y hay muchos aspectos que habré que remediar antes de poder tomar esa decisión. Por ejemplo, hay una brecha digital. Personas que no tienen capacidad o no tienen facilidad para utilizar los medios digitales de pago, las tarjetas. Estoy, por ejemplo, refiriéndome a gente de mayor edad que está más acostumbrada todavía a pagar con dinero, con efectivo. Hay que tener en cuenta que todavía hay muchas personas que manejan las cantidades en pesetas y en duros. Con lo cual, pasar ahora a que no puedan utilizar incluso ni billetes de euro ni monedas, pues es complicado. Luego también hay una brecha, por así decirlo, demográfica, en el sentido de que hay personas con menor capacidad económica, gente que no tiene recursos económicos suficientes como para que los bancos le otorguen o le den la posibilidad de tener tarjetas de pago, que se verían muy excluidos del contexto social, ¿no?
Vale.
Y luego también hay una brecha, podemos decir, geográfica. No en todas las zonas, bueno, de los diferentes países, las provincias, a nivel mundial incluso, no en todo sitio hay una conexión móvil o conexión a internet buena del todo. Incluso hay zonas rurales de muchas provincias donde no llega, no tienen buena cobertura al móvil, donde no llega internet, y claro, no encontraríamos pues un problema bastante serio. Incluso podemos pensar un caso extremo: ¿qué pasaría si no hubiera dinero físico? ¿Qué pasaría si se van las comunicaciones durante un día entero?
Claro. Todos pobres.
Sí, sí.
Claro, es que es una vulnerabilidad brutal.
Absolutament.
I si nos roben, i si nos roben, i si entran i saben nuestro número, i si hacen operaciones.
Claro, un hackeo.
Sí, hombre, eso evidentemente, si dejamos de utilizar el dinero, no hay dinero, es evidente que los ciberdelitos se van a incrementar muchísimo porque, bueno, ya son bastante importantes, pero claro, si todas las transacciones monetarias van a ir vía internet, van a ir vía tarjeta bancaria, pues evidentemente las posibilidades de ciberdelitos serían bastante más grandes, claro.
Y además nos obligaría a todos, porque hay personas que no tienen ninguna relación con los bancos ni la quieren tener, o que la dejan reducida a la mínima expresión, nos obliga a todos a pasar por el banco sí o sí, ¿no?
Bueno, nos obliga a todos a pasar por el banco y nos obliga a todos a aceptar las condiciones del banco.
Claro, claro.
Porque ahora la única arma que tenemos los ciudadanos para pelearnos con el banco si nos sube mucho las comisiones, los intereses, es decir, oye, que saco el dinero y me lo llevo. Pero claro, si no hay dinero, ¿qué te vas a llevar? No te llevas nada.
Se lo llevas a otro banco, pero los bancos entre sí pueden hacer unos pactos de mínimos tremendos, ¿no?
Claro, es que posiblemente, o sea, además, incluso yo creo que en esa situación extrema de no existencia de dinero físico, habría una regulación y cierta libertad para los bancos, y yo creo que entre ellos mismos no dirían, oye, no, o sea, no nos vamos a pelear nosotros cuando podemos ganar dinero nosotros de este negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ciudadano estaría bastante indefenso, ¿no?
Doncs aquestes són algunes de les idees del que pot passar i del que ja està passant amb el tema dels diners, apassionant el tema realment, perquè han canviat moltes coses i encara han de canviar. Però molta atenció al concepte aquest de la bretxa, que ens explicava Juan Carlos Gázquez, professor d'Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat d'Almeria i professor col·laborador de la UOC. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vostè, un placer.
Un abrazo. Fly me to the moon, let me play. I una altra de les conseqüències immediates que ens deixarà la crisi del coronavirus té a veure amb el viatjar.
Sí, a partir de l'1 de juliol Espanya aixecarà la quarantena que afecta els turistes, però fins ara es calcula que 1.500 milions de persones han deixat d'agafar un avió durant els últims 3 mesos. Només a Espanya la pèrdua de 114 milions de passatgers ha impedit ingressar més de 15.000 milions d'euros.
La pregunta que es planteja és, aquest estiu viatjar serà més car? El fenomen low cost, que durant les últimes 2 dècades ha possibilitat a milions de persones viatjar per tot el món, continuarà sent possible?
Rata, jo una mica la reflexió vindria a ser, quedeu-vos on esteu, a la Tierra Mediana, als Hobbits, què heu d'anar a fer? A donar voltes a l'anillo i coses. Quedeu-vos tranquils, i gasteu a casa vostra, que necessitem calés, home.
Feu barri, feu país.
No vindran guiris, aneu vosaltres a la Seu d'Urgell, aneu vosaltres a Lloret i feu gasto. En tot cas, aquestes són les idees de l'Estat de Gràcia, però esbrinem què pensa la gent que en sap. Parlem amb en Pere Suau Sánchez, professor d'Economia i Empresa a la UOC i de Gestió de Transport Aeri a Cranfield University al Regne Unit, també assessor d'aeroports, aerolínies i altres empreses del sector. Pere Suau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com afectarà el coronavirus al transport aeri?
Bueno, com afectarà? Bé, com heu vist i heu donat alguns números vosaltres, no? Estem davant segurament de la crisi més important de la història del sector, i en aquests 2 últims mesos el que hem vist és que la caiguda d'oferta i també de demanda ha estat entorn al 90%, si la comparem amb el 2019, no? És a dir, estem davant d'una parada absoluta del sector. Dit això, sí que estem veient que hi ha una certa recuperació a nivell mundial i amb dades d'aquesta setmana estem un 72% per sota de la mateixa setmana del 2019, i si ens fixem en el sud-est asiàtic, que és el mercat que va més per davant, aquesta disminució és del 60%. És a dir, clarament hi ha una millora lenta, però hi ha una millora, però en conjunt això vol dir que pel 2020 les prediccions són que el sector de les companyies aèries perdrà entorn a un 50% dels ingressos.
I això qui ho pot aguantar? Les empreses grans? Els low cost? O qui pot resistir millor aquesta baixada?
Bé, el tema de la baixada ve molt lligat no tant al tipus de companyia, sinó més aviat lligat a quina és la situació que tenen en caixa i la seva capacitat de mantenir una caixa amb números positius, no? I aquí, lligat d'això, doncs, bueno, han vingut ajudes, però per altra banda també veiem com el sector està fent un esforç per retornar l'activitat el més aviat possible, no?
Teniu alguna inquietud vosaltres? Però jo sí, perquè, per exemple, clar, la distància, adaptar els avions, tot això serà possible fer-ho?
Bueno, de fet, ja no ho estan fent ara.
Clar.
Respecte als canvis que podem veure a nivell immediat respecte a aquests temes que comenteu, no? De la seguretat o la distància, bàsicament van en dues línies, no? És a dir, en el que seria l'àrea de la terminal sí que hi haurà distanciament social.
Clar, allà sí, però és possible.
Allà és possible, tot i que disminuint, òbviament, la capacitat total de l'aeroport, doncs hauràs de mantenir les distàncies i l'aeroport no podrà processar tants passatgers. Però en cabina, és a dir, dins l'avió, les recomanacions de la Comissió Europea i d'EASA, que és l'Agència Europea per la Seguretat Aèria, marquen uns filtres, no? unes capes de seguretat per aconseguir una seguretat total, no? Que vindrien doncs, amb més higiene, més mascaretes, menys moviments dins la cabina, menys catering, i després el que l'indústria remarca com a més important, que són els filtres d'aire que fan servir els avions, que sembla que són bastant efectius.
I, per exemple, estaria prohibit, no?, viatjar si et trobes malament? Vull dir, hauria algun tipus de control als passatgers?
Bé, de moment no hi ha una regulació homogènia per diguéssim, internacional respecte al tema dels filtres sanitaris, però sí que és d'esperar i sembla que tothom està d'acord que a mig termini el que veurem serà segurament un increment de la seguretat en els aeroports. De la mateixa manera que després de l'11 de setembre vam veure un increment de la seguretat, per exemple, amb els líquids i altres tipus de dispositius, no? Doncs seria d'esperar i sembla que s'està treballant amb aquesta línia de que veiéssim controls més de tipus sanitari, com per exemple la mesura de temperatura, etcètera.
Abans, fa molts anys, això de viatjar amb avió era una cosa per la gent que tenia capacitat econòmica. Tornarem a aquesta situació? Vull dir, ja deixarem de poder anar a Nova York per $100 o a vols d'aquests de $15 per anar fins a Londres, 15 euros per anar fins a Londres?
No ho crec. És a dir, la indústria ha demostrat que al llarg dels anys ha estat consistent en la seva capacitat de proveir preus progressivament més baixos al llarg dels anys. Per altra banda, pel que fa a les crisis, el que s'ha vist també és que després de cada crisi hi ha hagut un esforç per part de la indústria d'estimular la demanda mitjançant preus baixos. Com a mode d'exemple, no? En aquesta crisi el que vam veure és que les dues setmanes prèvies a tancar les activitats de la majoria de les companyies aèries a Europa, EasyJet, per exemple, està oferint preus un 15% inferiors als de l'any anterior, no? És a dir que clarament jo crec que hi haurà un esforç de les companyies aèries per mantenir la tendència de preus. Això no vol dir que en algunes rutes concretes doncs pugui haver canvis, no?
Sí, i veurem també quin és el corredor, com si diguéssim, de seguretat per on es poden fer vols. És a dir, potser entre Alemanya i Mallorca sí que deixen volar i després entre França i Bèlgica no. Això també està per veure, està per arribar, per veure com evoluciona la sanitària a tots els països. Que, per cert, avui acabo de llegir a 9:15, és a dir, cap a les 12 de la nit aproximadament, explicaran com són els nous canvis de fase. Això sortirà el ministre Illa. En principi, insisteixo, 9:15, després ja fan el que volen i surten molt més tard, però hauran d'explicar perquè ara estiguem atents, perquè els canvis de fase pot ser que durin 15 dies o només una setmana. Podem passar de fase 1 a fase 2, de fase 2 amb només una setmana. Estarem molt, molt atents el que passa, evidentment, en aquesta casa us ho explicaran. En tot cas, esperant també que arribi l'estiu i que puguem agafar algun vol per anar a algun lloc a esbargir-nos, de moment fem bullir l'olla i ens ho explica molt bé el Pere Suau Sánchez, professor d'Economia i Empresa a la UOC. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
Merci a vosaltres.
Una abraçada. Adeu. Fins ara mateix.
Una abraçada. Adeu.
Estat de Gràcia a Catalunya Ràdio amb Roger de Gràcia.